Bon dia. Les escoles Bressol d'Olot mantindran l'inici de curs el 12 de setembre.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Aquest any hem fet un consell participatiu, que és com un consell escolar de les escoles, i en aquest consell participatiu que hi ha totes els ens que participen de les escoles Bressol, que hi ha els pares, que hi ha, com un consell escolar, tothom veia oportú començar el 12, com cada any.
És la regidora d'Educació d'Olot, Mariona Camps. El consistori i les escoles Bressol han acordat mantenir el dilluns 12 de setembre com l'inici de curs escolar, tot i l'avançament del calendari que ha imposat el Departament d'Educació. El fet que les llars d'infants siguin potestat municipal ha permès fixar la data habitual en què s'obrien les aules altres anys. De seguida entrem en matèria abans, però avui és divendres 6 de maig del 2022 i el dia té més notícies que repassem a continuació.
El dia en 4 minuts.
Crítiques a l'Ajuntament d'Olot per una nota informativa escrita en castellà. Els fets es van donar a conèixer a través de les xarxes socials. Es tractava d'una nota informativa que el consistori va penjar 26 blocs de pisos de la ciutat per fer unes inspeccions tècniques. El regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell, ha admès que es tractava d'un error.
És una cosa que va passar inadvertida i, evidentment, no era voluntat de l'Ajuntament fer-ho d'aquesta manera.
Aquest diumenge es posa a punt i final el projecte Covid Lliçons de Vida. La iniciativa promoguda per l'Hospital d'Olot i alguns centres educatius de la comarca ha estat tractant les pèrdues que ha deixat la Covid entre els adolescents. Aquest diumenge es presentarà un treball fet des del febrer i una coreografia conjunta entre alumnes i infermers. Una de les promotores del projecte és Espe Alba.
La valoració és molt bona, és molt positiva. Els nens van participar moltíssim. El fet de que ells eren els que ens preguntaven i els que tenien els seus dubtes va fer que col·laboressin molt en totes aquestes tutories. L'experiència ha sigut tan bona que inclús diuen que això no pot acabar aquí.
Els cinemes Olot van ser l'onzena sala d'Espanya amb més espectadors durant l'estrena del Carràs. El cap de setmana passat, la pel·lícula de Carla Simón va tenir 700 espectadors en 3 dies. Una setmana després de la seva estrena, el film ja acumula gairebé 1.500 espectadors, unes xifres comparables amb grans estrenes de Hollywood. Aquest també serà un cap de setmana de reconeixements culturals. Marta Puig rebrà les ales a la cultura d'Olot. L'actriu olotina ha repassat la seva trajectòria en una entrevista a Ràdio Olot i ha assegurat que està molt il·lusionada de rebre el guardó.
De moment, espero molta il·lusió, molta alegria i que m'ha fet molt feliç. De moment, tinc això. Uh-huh. O sigui que jo estic molt agraïda amb tot l'Ajuntament que s'hagin recordat de mi, sí.
També el dissabte, Marco Mezquida pujarà a l'escenari de la Sala a Turín. Serà per presentar el seu últim treball, Letter to Milos, que explica les seves vivències en la paternitat. L'artista de jazz tornarà a la Garrotxa per enèsima vegada.
Solec venir, jo crec que gairebé una vegada a l'any, i sempre és un concert molt desitjat el de la Sala a Turín, perquè sempre ens han tractat molt bé des de l'organització i el públic sempre ha estat dels públics més efusius i expressius que hem tingut la sort de tenir a Catalunya, sens dubte, i a tot l'estat.
En esports comença l'hora de la veritat, comença el play-off. Demà dissabte, la Unió Esportiva Olot disputarà el partit més decisiu de la temporada contra el Sant Andreu. Serà la semifinal del play-off d'ascens a Segona Federació. El partit es jugarà a Rubí i Manix Mandiola recuperarà Eric Vilanova, tindrà el dubte Dot Serrano i les baixes de Blázquez i Ayala.
Estos son unas finales, porque el que pierdes a la casa. Entonces, pues no sé, yo creo que nosotros vamos a intentar jugar como equipo, sacar lo mejor de cada uno, que nadie se guarde nada, porque no hay tiempo para guardar reservas aquí.
I a la contraportada, Festa del Roser. Argelaguer i Sant Joan les Fonts celebren aquest cap de setmana la Diada amb actes populars i familiars. L'alcalde d'Argelaguer és Artur Ginesta.
Doncs jo crec que ja ha evolucionat. Era una festa molt senzilla i s'ha fet una festa molt, molt completa. No sé si seguirà evolucionant, perquè també el món va canviant i no saps cap on te tirarà, no? Jo crec que ja està bé.
La 1 i 5, més actualitat, més enllà dels volcans. Pere Aragonès demana a Pedro Sánchez un cara a cara en la primera trobada des del Catalan Gate. Els dos presidents han conversat durant 3 minuts mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Artadi renuncia a ser candidata de Barcelona per motius personals i també deixa per complet la política. A principi de febrer havia estat escollida per liderar la llista de Junts per Catalunya a l'alcaldia de la capital catalana. En successos, investiguen la mort d'un jove per arma blanca en una baralla multitudinària a Pineda de Mar. La policia treballa per determinar les circumstàncies del fet. Jaume Giró emplaça el govern espanyol a confiar urgentment els fons europeus a Catalunya. El conseller d'Economia carrega contra l'efecte, diu, pervers de la hipercapitalitat de la Comunitat de Madrid. A la plana internacional, atracament amb armada en una botiga Chanel del centre de París amb botí milionari. La firma de luxe no ha confirmat el valor de les joies i rellotges que s'han emportat els lladres, però fonts properes a la investigació parlen de diversos milions d'euros. I en esports, el Barça exhaureix les 3.000 entrades gratuïtes per a la final femenina de Turí. El Club Blaugrana informa que tots els socis i sòcies que les han sol·licitat tenen garantides les seves localitats gratuïtes, mentre que a partir del 6 de maig se'n vendran 4.000 a l'afició culer.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres ens portarà calma, una mica de vent de nord, tramuntana moderada al nord de l'Empordà, i sol, bàsicament, amb temperatura suau, màximes de 20 a 23, 24 a les més altes. Bé, a la tarda, com a petita excepció, cap al Ripollès i la Cerdanya pot arribar a caure algun ruixat aïllat, no pas cap gran tempesta. Cap de setmana també primaveral, 100%, puja una mica més la temperatura, màximes de 20 a 25. Dissabte a la tarda pot ser algun ruixadet a la Cerdanya, sembla que també serà poca cosa. I en canvi diumenge a la tarda, després d'un matí migdia amb sol i calor, podran descarregar més ruixats a les comarques interiors, especialment Osona, la Garrotxa, punts del Gironès i cap a les Guilleries, principalment però a la Garrotxa i potser també cap al Ripollès, alguna tempesta. Bé, dilluns, també a la tarda, hi haurà tronades. Podrien ser més abundants, més intenses a totes les comarques interiors. Novament, Osona i la Garrotxa serien les zones més afectades, juntament amb algun sector del Pirineu Oriental i les Guilleries. I a partir d'aquí, sembla que a partir de dimarts, dimecres, dijous, cada cop farà més calor, ja superarem els 25, 28, potser 30 graus d'algun sector, i per tant tenim una temperatura ja preestiuenca, perquè la setmana que ve sembla que s'atura la ratxa de xàfecs i tempestes, ja diem, excepte dilluns, quan podrien ser una mica més abundants.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Les escoles Bressol d'Olot mantindran l'inici de curs el 12 de setembre. Aquesta és la decisió que han pres els centres amb el vistiplau de l'Ajuntament. El fet de ser potestat municipal, les escoles Bressol no compliran l'avançament del calendari que ha imposat el Departament d'Educació per a la resta de cursos i edats. A Olot, la majoria d'alumnes hauran de començar el 5 de setembre i dos dies més tard arribaran les festes d'altura. La capital de la Garrotxa seguirà la línia d'altres ciutats del país pel que fa a les escoles Bressol. Tot i que el Departament d'Educació hagi marcat l'inici de curs escolar el 5 de setembre, el fet que les llars d'infants siguin potestat municipal ha permès que molts centres i localitats hagin decidit mantenir l'inici de curs habitual a la segona setmana de setembre. Així doncs, a Olot, les escoles Bressol i l'Ajuntament han acordat començar el curs el dilluns 12, després de les festes d'altura. Ho explica la regidora d'Educació, Mariona Camps.
Ja sabeu que l'horari i el calendari de les escoles Bressol municipals és potestat de l'Ajuntament, Sempre ens hem regit amb el que demarca el departament en quant a escoles, però aquest any hem fet un consell participatiu, que és com un consell escolar de les escoles, i en aquest consell participatiu, que hi ha tots els ens que participen de les escoles bressol, que hi ha els pares, que hi ha, com un consell escolar, com hi ha els mestres, hi ha l'administració i tot, tothom veia oportú començar el 12, com cada any, i no traspassar-ho al 5.
L'inici de curs el dia 12 només serà per a les escoles bressol. A la resta de cursos i edats, si no hi ha canvis, el curs començarà el dilluns 5 de setembre, una setmana abans del que era habitual i tal com ha marcat el Departament d'Educació. A Olot això suposa anar dos dies a classe i tornar a fer festa, perquè el dimecres 7 i el dijous 8 seran festa local per les festes d'altura.
Perquè de fet tenim les festes d'altura aquí al mig, que ens interrompeixen bastant. Les festes d'altura és un fi d'estiu, no? Molt clar que Olot, i bueno, en principi, si no hi ha res de nou, el Consell Participatiu opina d'aquesta manera. Ara faltarà fer tot el procediment, aprovar-ho per Junta de Govern, però no. És competència de l'Ajuntament, les escoles bressol municipals, tant horaris com calendaris com reglamentació.
El canvi d'inici de curs que va anunciar el Departament d'Educació ha estat una de les raons que ha portat els sindicats educatius a sortir al carrer. De moment, el departament manté la data i els sindicats han convocat noves mobilitzacions per aquest mes de maig. Més qüestions, no marxem d'Olot. Crítiques a l'Ajuntament per emetre una nota informativa en castellà. Es tracta d'una circular que el consistori va penjar a 26 blocs de pisos de la ciutat demanant poder fer una visita tècnica en el marc dels programes Next Generation. Algunes de les notes informatives es van distribuir en castellà i això es va manifestar a les xarxes socials, on s'ha generat la polèmica. El consistori ha admès que va ser un error que va passar inadvertit.
El Ayuntamiento de Olot ha iniciado los trabajos para poder declarar algunos entornos del municipio como entornos residenciales de rehabilitación programada y poder acogerse así a las ayudas para la rehabilitación que financiarán la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Així comença la nota informativa que l'Ajuntament d'Olot va penjar abans de dimecres a l'entrada de 26 blocs de pisos repartits per la ciutat. La circular informava als residents que el dimecres 4 de maig els tècnics del consistori farien una visita a les zones comunes del bloc i també es demanava si algun veí podia facilitar l'accés a casa seva per tal també de fer-hi una visita. La curiositat de la nota és que en algun dels 26 blocs on es va penjar, la informació estava escrita en castellà. Un veí ho va publicar a les xarxes i ha esclatat la polèmica. Els usuaris es queixen que el consistori utilitzés el castellà per comunicar-se amb els veïns. El cas és que l'Ajuntament, preguntat per Ràdio Olot, ha explicat que es van repartir notes tant en català com en castellà a proposta de l'empresa encarregada de les inspeccions. El regidor d'Habitatge, Jordi Güell, ha donat aquest motiu sobre per què es va fer així.
Això ho fem acompanyats d'una gent que ens ajuda a fer un estudi, i aleshores el redactat es va fer en català i en castellà i es va penjar. Així és de fàcil. L'empresa que ens ho fa és el que habitualment fa, no? I aleshores ho vàrem fer i ja està.
Güell també ha explicat que les notes ja s'han retirat coincidint amb la fi de les tasques d'inspecció. Segons el regidor, va ser una situació que no era voluntat de l'Ajuntament.
Senzillament es va fer així, no va haver-hi una reflexió prèvia. S'ha acabat la feina i s'han retirat les cartes. És a dir, el dimecres passarem, no? Tingueu la bondat d'atendre'ns. Ahir es va fer la visita i es va retirar la carta perquè la feina s'ha fet. No, és el que he dit, és a dir, és una cosa que va passar inadvertida i evidentment no era voluntat de l'Ajuntament fer-ho d'aquesta manera.
Tot plegat va fer que molts usuaris de les xarxes socials mostressin el seu descontentament i titllessin el fet de vergonyós. La mateixa Plataforma per la Llengua va posar el servei de queixes a disposició del veí que va manifestar el cas. Posteriorment, també per les xarxes, l'Ajuntament d'Olot va donar explicacions. Més temes, punt i final del projecte Covid, lliçons de vida. Des del mes de febrer, l'Hospital d'Olot i diferents centres educatius de la Garrotxa van unir forces per donar veu a joves que van patir una pèrdua en temps de pandèmia. Aquest diumenge se celebrarà un acte a l'hospital que servirà com a tancament del projecte, on s'explicarà el treball fet en els darrers mesos i es presentarà una coreografia que ha servit per treballar aspectes que han aparegut a les aules. Aniol Puigverd.
El projecte Covid Lliçons de Vida tanca aquest diumenge el seu cicle de vida després de mesos de treball conjunt entre l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i diferents escoles i instituts de la comarca. El seu objectiu era ser la veu d'aquelles persones que han patit una pèrdua en temps de pandèmia. 5 professionals dels centres sanitaris desplaçaven a centres educatius, com el Bosc de la Coma o l'Institut Montsecopa, per treballar amb els alumnes. D'allà en van sortir inquietuds i idees que es plasmaran aquest diumenge a l'acte final del projecte. Comptarà amb la presentació de la coreografia corporal dirigida per Santi Serratosa, enregistrada a inicis d'abril al Parc Nou. La membre de la Comissió de Dol i Final de Vida a l'Hospital d'Olot és Espe Alba.
Aquest acte té com dos vessants. Una que serà només el dia 8, que estarà a la part exterior de l'hospital, on hi haurà uns parlaments, que es farà doncs, aquest homenatge no?, a nivell de l'Ajuntament, de l'hospital i dels instituts. I després hi ha aquesta altra part, on s'entrarà al vestíbul de l'hospital i trobaran les persones tota la part plàstica que han treballat els nens sobre les emocions, bàsicament són dibuixos i algun, em sembla que algun tema també de papiroflèxia hi ha també. Tot això s'exposarà, sí que aquesta exposició es deixarà durant un mes.
Pel que fa a aquest punt i final, des de l'hospital valoren molt positivament l'experiència. Els centres també es mostren satisfets després de veure l'interès dipositat per part dels alumnes. En un futur, no es descarta poder repetir la iniciativa. Alba ho explica a Ràdio Olot.
La valoració és molt bona, és molt positiva. Els nens van participar moltíssim. El fet de que ells eren els que ens preguntaven i els que tenien els seus dubtes va fer que col·laboressin molt en totes aquestes tutories. L'experiència ha sigut tan bona que inclús no, diuen que això no pot acabar aquí, que treballar sobretot l'amor i el dol ens costa a nivell de població. Encara és un tema tabú i en els adolescents encara més. Per tant, si t'he de dir, ha sigut una experiència molt, molt, molt enriquidora, tant per nosaltres com per els instituts.
L'acte final del projecte Covid Lliçons de Vida se celebrarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. També es donarà el tret de sortida a l'exposició dels treballs plàstics que s'han desenvolupat amb la iniciativa. La mostra es podrà veure fins a finals de mes al vestíbul del centre hospitalari.
Obrim carpeta cultural.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
I és que els cinemes Olot van ser l'11è lloc d'Espanya amb més espectadors en el cap de setmana d'estrena de la pel·lícula Alcarràs. La pel·lícula de la garrotxina Carla Simón ja acumula gairebé 1.500 espectadors en la seva primera setmana de vida a la sala olotina. Durant el cap de setmana passat es van vendre 700 entrades i va fer que la sala olotina se situés als primers llocs del rànquing estatal. Només fa una setmana de l'estrena d'Alcarràs a Olot i ja s'estan registrant números d'èxit. En 7 dies, unes 1.500 persones han anat a veure la pel·lícula al cinema Olot. Són dades equiparables a estrenes de grans produccions de Hollywood. El fet que Carla Simón sigui de la Garrotxa ha provocat que molts garrotxins tinguin ganes de descobrir la pel·lícula. Tant és així que el cap de setmana passat, cinema Olot es va situar com l'onzena sala de l'estat espanyol, amb més espectadors que van anar a veure Alcarràs. La capital de la Garrotxa va superar grans ciutats d'Espanya i va acollir un total de 700 espectadors entre divendres, dissabte i diumenge passat. Els bons números de l'estrena d'Alcarràs també han coincidit amb la festa del cinema, que s'ha celebrat de dimarts a dijous i que ha permès que molta gent aprofités aquests 3 dies per aconseguir una entrada més barata i veure el film. Per exemple, només dimarts i dimecres es van registrar 500 espectadors al Carràs i algunes sessions van quedar pràcticament plenes. Cinema Olot continuarà oferint la pel·lícula de Carla Simón almenys una setmana més. Actualment, cada dia s'ofereixen 3 sessions i els dissabtes s'amplia a 4 horaris diferents. A totes les sessions, la pel·lícula es projecta sense subtítols. I ara també continuem amb cultura, també garrotxina precisament, i parlem d'un nom propi, i és que Marta Puig rebrà il·lusionada les ales a la cultura de la ciutat d'Olot. En una entrevista a aquesta emissora, l'actriu ha repassat la seva trajectòria i ha reflexionat sobre el guardó olotí. Puig va néixer a Olot, va créixer a Màlaga i va triomfar a Madrid. Aquest dissabte, l'actriu que ara dirigeix obres de l'Orfeo rebrà les ales a la cultura aquest dissabte, com dèiem, al Teatre Principal, on va actuar, per cert, per primera vegada.
Aquest 2022, les ales de la cultura ja tenen nom i són per l'actriu olotina Marta Puig. La garrotxina està plenament agraïda i es mostra il·lusionada perquè el guardó porti la seva etiqueta. L'actriu ha triomfat tant en teatre com en televisió. La trajectòria de Puig va començar a l'Orfeó Popular Olotí, on ara segueix com a directora i on va pujar per primera vegada a l'escenari. Després va marxar cap a Màlaga i posteriorment a Madrid, ciutat on va destacar i triomfar en la seva professió. Allà mateixa explica a Ràdio Olot què significa rebre les ales de la cultura.
De moment, espero molta il·lusió, molta alegria i que m'ha fet, bueno, molt feliç. De moment, tinc això. Uh-huh. O sigui que... Ja, estic molt agraïda amb tot l'Ajuntament que s'hagin recordat de mi, sí.
Puig va decidir abandonar els escenaris com a artista, però no com a professor, on transmet els seus coneixements als actors amateurs de l'Orfeó. L'Olotina tenia entre cella i cella acabar la seva carrera com a actriu al Teatre Principal d'Olot. Així ho va fer i ara serà l'escenari on rebrà el guardó Olotí.
I estic molt contenta de tot el que m'ha passat. No m'agradaria que ara em defraudés la professió, perquè fins ara m'ha anat molt bé. Dic, i si ara ho faig i resulta que no va bé... Que no, deixem-ho com està.
Em quedo amb tot el bon, tota la bona trajectòria, el bon record que tinc, no, de tot el que he pogut
jo
fer.
Jo tinc un record molt bo, inclús vaig poder acabar com jo volia, el Teatre Principal d'Olot.
L'acte de lliurament de les ales a la cultura d'aquest any es durà a terme aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Principal d'Olot. L'entrada serà gratuïta, tot i que per poder-hi accedir s'ha d'agafar entrada a la web d'Olot Cultura.
I encara en cultura, Marco Mezquida Trio arriba a Olot també aquest cap de setmana, concretament dissabte. La Sala Turín oferirà un concert de jazz de la mà de Marco Mezquida acompanyat d'Aleix Tobias a la bateria i Martín Meléndez al violoncel. Letter to Milos és el nou disc de la banda i està inspirat en les vivències de la recent paternitat de l'artista. El músic afirma a Ràdio Olot que està en el seu millor moment i que té moltes ganes de tornar a la capital de la Garrotxa, on ha actuat diverses vegades.
Nova cita de jazz a Olot. Serà de la mà de Marco Mezquida Trio. El concert de jazz estarà dirigit pel pianista menorquí i líder de la banda Marco Mezquida, que estarà envoltat de la bateria d'Aleix Tobias i el violoncel de Martín Meléndez. Ingeni, virtuosisme i seducció musical són les principals característiques de l'actuació que proposen els tres músics. Escoltem qui posa nom al grup, Marco Mezquida.
Veuran un trio en el seu moment més potent d'estat de gràcia, jo crec. És el moment més profund, més potent del trio. Estem absolutament connectats, estem platòdics, venim de fer uns concerts molt bonics i estic convençut de que si ve gent, aquesta gent gaudirà d'un format, d'una musicalitat i d'un repertori que ens farà més feliços.
El nou disc Letter to Milos és una carta d'amor cap al seu fill Milos, nascut recentment. L'àlbum té l'objectiu d'explicar, mitjançant el jazz, les vivències de la paternitat en primera persona. No és el primer cop que el menorquí tocarà la Garrotxa, ja que abans de la pandèmia havia actuat a la mateixa Sala Turín més d'una vegada.
Solec venir, jo crec que gairebé una vegada a l'any, i sempre és un concert molt desitjat el de la Sala Turín, perquè sempre ens han tractat molt bé des de l'organització i el públic sempre ha estat dels públics més efusius i expressius que hem tingut la sort de tenir a Catalunya, sens dubte, i a tot l'estat. Vull dir que és un gran goig tornar a la Sala Turín i sentir sempre aquesta energia d'un públic que està àvid i curiós d'escoltar música en directe.
Després d'aconseguir diferents premis pels seus últims tres treballs, com No hay dos sin tres, My Life in Tokyo i Talisman, el trio arriba a la Garrotxa després de recórrer tot el món, des de Hong Kong fins a Buenos Aires. El concert serà aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín.
Del ritme del jazz al ritme dels esports.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que comença l'hora de la veritat, comença el play-off d'ascens a segona federació. La Unió Esportiva Olot jugarà les semifinals de la fase catalana demà dissabte contra el Sant Andreu. Els olotins passaran ronda si guanyen o si empaten al final d'una hipotètica pròrroga. No hi haurà penals i avançarà el millor classificat. Mànix Mandiola recupera, Eric Vilanova té el dubte d'Ot Serrano i les baixes de Blázquez i Ayala. David Planella.
Tres partits separen la Unió Esportiva Olot de la segona federació i no hi ha marge d'error, són eliminatòries a partit únic i si perden, els olotins quedaran eliminats. L'emoció està assegurada i el factor mental serà molt important. El tècnic de l'Olot és Mànix Mandiola.
Bueno, saber competir, ¿no? Estos son, como decía uno, estos son unas finales, el que pierdes a la casa. Entonces, vamos a intentar jugar como equipo, sacar lo mejor de cada uno.
A diferència dels seus rivals, l'Olot tindrà un avantatge en aquesta fase catalana de la promoció d'ascens. En cas d'empat, hi haurà pròrroga, però no hi haurà penals. Avançarà el millor classificat i aquest sempre serà l'equip garrotxí, que va quedar segon a la Lliga regular. És una carta que els olotins tindran sota la màniga, però Mandiola demana no pensar-hi.
Empate en 120 minutos es muy complicado. Eso, si llegas hasta el 115 y estás, pues igual te tiras ahí de aguantar el par de perder el tiempo, lo que sea, pero no puedes estar pensando en el empate porque si sales a empatar pierdes. Eso es una frase hecha, pero es que es así.
Haver de jugar al play-off va ser un cop dur per l'Olot, que durant la temporada havia estat líder i havia tingut molt de coixí, però el va perdre les últimes jornades. El seu estat d'ànim contrasta amb el del rival, un Sant Andreu que es va classificar per la promoció tot just diumenge passat.
O sea, el subidón de ellos y el bajón nuestro parece que nos alejábamos, pero yo creo que para cuando llegue el partido estaremos igualados o tenemos que estar a la altura de ellos, a nivel de ilusión y a nivel de confianza lo mismo, porque durante el año, si el Olot ha sido mejor, ¿por qué no lo va a seguir siendo, no?
De fet, l'Olot ha guanyat els dos partits que ha disputat aquesta temporada contra el Sant Andreu, 0-3 al Narcís Sala i 1-0 a l'estadi municipal. I una altra dada per l'optimisme és que ha acabat la Lliga regular amb un balanç de 10 punts de 12 possibles amb Mànix Mandiola a la banqueta. Tot i això, el tècnic basc, lluny de treure pit, fa autocrítica per millorar en aquest playoff.
Bueno, yo creo que estamos mejor de números que de juego, quizá, ¿eh? El factor suerte, el factor acierto ha estado de nuestro lado y eso ha hecho que hemos estado muy cerca de subir hasta casi directamente, ¿no? Entonces, vamos a intentar que esa dinámica siga y si encima es jugando un poquito mejor, seguramente las posibilidades serán. Igual no tenemos que tirar tanto de épica ni de suerte, ¿no?
De cara a demà dissabte, Mànix Mandiola tindrà les baixes segures d'Albert Blázquez i Uri Ayala, lesionats, i espera comptar amb Mot Serrano, que va patir un cop a l'entrenament de dilluns i és dubte. Els que ja estan totalment recuperats són Eric Vilanova i Carles Mas. L'Olot Sant Andreu, corresponent a les primeres semifinals de la fase catalana del play-off d'ascens a segona federació, es jugarà demà dissabte a les 6 de la tarda al municipal de Can Rosés, a Rubí, en un camp on l'Olot ja es va entrenar dimecres. Mandiola confirma que rellisca y que los jugadores se habrán de posar botas de tacs mixtos.
No conocía un campo de esas características, ¿no? Que fuera de hierba artificial, nuevo, y que tenga el problema de que con las botas convencionales para esos campos no se pueda jugar, pues me llamó la atención. Pero bueno, ya como hubo jugadores que llevaron botas diversas, unos de una manera, otros de otra, ya hemos encontrado el punto donde la gente pueda sentirse cómoda y por lo demás, a nivel de dimensiones y esto, pues, está bien. I no hi ha ni una excusa.
L'Olot Sant Andreu de dissabte es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des d'una hora abans, a les 5 de la tarda.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
És una festa manresana. Ara mateix l'estadi municipal de l'Hospitalet enveja sana, perquè realment aquestes imatges són les que tots aspiràvem a viure la setmana passada a l'estadi municipal. L'Olot aquesta temporada ho tenia tot a favor.
I s'ho ha complicat. L'Olot ha quedat segon i a partir de dissabte jugarà al play-off. L'ascens encara és possible, però s'haurà de lluitar més que mai. I no hi ha marge d'error. El que perdi quedarà eliminat. Dissabte, en directe des del municipal de Can Rosés, a Rubí, Unió Esportiva Olot, Unió Esportiva Sant Andreu. Semifinals de play-off català. A les 5 de la tarda, una hora de prèvia. I a les 6, la narració del partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Avui acabem l'informatiu celebrant les festes del Roser, arriben Argelaguer i Sant Joan les Fonts.
Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç.
La contraportada.
Sembla que el món se'n va a la merda per moments.
Ho faran amb una àmplia programació per a tots els públics, des dels pobles, assegurant que la celebració ha evolucionat al llarg dels anys i la cita ha agafat múscul. Argelaguer ha organitzat més d'una desena d'activitats, on hi destaca el joc de construccions Cable Catalunya i una passejada rural. Tots dos pobles iniciaran aquestes festes el dissabte al matí i les donaran per acabades el diumenge al vespre.
En un univers indiferent, ni massa lluny ni massa prop, la llum i la calor faran possible l'interès. impossible.
Argelaguer i Sant Joan les Fonts celebraran aquest cap de setmana la Festa del Roser. En el cas d'Argelaguer no serà la primera vegada que celebrin una festa al poble després de la pandèmia, perquè ja van poder organitzar la Festa Major, tot i que encara no hi havia la normalitat que hi ha ara. Per aquest cap de setmana el poble ha preparat més d'una desena d'activitats. Com és costum, Argelaguer començarà la festa amb repic de campanes i la tancarà amb focs artificials. Entre les activitats del programa també hi destaquen el Cable Catalunya, un joc de construccions i la passejada rural de dissabte. L'alcalde d'Argelaguer és Artur Ginesta.
Sempre obrim i tanquem, amb repic de campanes i amb focs artificials. Tenim el dissabte una programació per tots els públics, és en general, no? Dos quarts de deu hi ha una sortida naturalista amb en Romero Roig dins d'un cicle que fem habitualment d'arqueologia del paisatge, en què voltem pel riu, en aquest cas, i bueno, ells ens expliquen les coses que hi ha, els animals, les plantes, els ocells, que tots veiem però no, de vegades no sabem identificar. Aquesta és molt interessant, aquesta sortida.
Les festes del Roser han anat agafant protagonisme, no només a aquests pobles, sinó arreu de la Garrotxa. El que havia de ser una festa menor s'ha convertit en molts llocs en celebracions que el públic espera amb ganes i del qual el poble se'n sent orgullós.
Doncs jo crec que ja ha evolucionat, eh? Era una festa molt senzilla i s'ha fet una festa molt, molt completa. No sé si seguirà evolucionant, perquè també el món va canviant i no saps cap on te tirarà, no? Jo crec que ja està bé. En alguna ocasió havíem fet el divendres també. Ja veurem com evoluciona.
A part d'Argelaguer, aquest cap de setmana també hi haurà Festa del Roser a Sant Joan les Fonts. Des del consistori han organitzat un programa amb sardanes, sopar popular, concert i ball dels gegants, entre d'altres. Aquest mes de maig, Ridaura, les Preses o les Planes també duran a terme Festes del Roser.
M'ha après a riure fins a l'hora més greu i al final he fet sentir la nostra veu. Per què busquem el repte quan tot està per fer? Per què hem sentit la crida dels herois i els pioners? Per què no hi ha fronteres pels que tenen el cor net? I és en la corda fluixa quan més brillem. Ja sé que avui t'esllava...
Celebrant, per exemple, les festes del Roser d'Argelaguer i de Sant Joan, acabem l'informatiu d'avui divendres. Gràcies, com sempre, per la seva fidelitat en la informació més pròxima. Com sempre, seguim connectats a radiolot.cat. Passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
De tant en tant cal recordar que tot està bé.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.